COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20. Iniciem setmana, 25 de juny del 2018. La post Sant Joan Revetlla, cap de setmana. Amb bona temperatura, per cert, hores d'ara, 28 graus a la ciutat de Lleida. El que farem tot seguit és buscar la previsió meteorològica. Després buscarem també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. I ja saps que els dilluns posem somriures a les cares de la gent. Ho fem amb el Joel Carnicer. Encara ens quedarà temps per escoltar la proposta de ruta turística del Joan Bellmunt. A partir de la una, al migdia a Lleida, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Sabem que han acabat totes les lligues, però segueix havent notícies al voltant del món dels esports. Altes, baixes, entrenadors, sponsors. I a partir de 2:15 obrirem la Nacional 240, on avui tenim un 1x1, jo crec que interessant. El proper dia 27, dimecres, és el Dia Mundial de la microempresa i la mitjana empresa i l'empresa familiar. Avui parlarem, doncs, d'aquest tema. De què passa si jo he muntat una empresa amb tota la il·lusió del món i l'he tirat en banda durant 30, 40 anys, però o no tinc descendència o els meus fills no la volen seguir. Què passa amb aquesta empresa? Doncs hi ha alternatives que entenen aquestes situacions i que busquen solució. També parlarem de com es fa el traspàs d'una generació a l'altra. Perquè una cosa és tenir la idea i tirar-la en banda i l'altra haver nascut amb aquesta idea. Com viuen les segones generacions, doncs, una empresa familiar? I les terceres? I les quartes? Doncs de tot això en parlarem avui, a partir de 2:15, a la Nacional 240, amb la Mònica Carrasco des de COPE Tarragona. Busquem tot seguit la previsió meteorològica, com sempre ho farem des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel clar avui també a les comarques de Lleida, en general, amb unes temperatures que no han de variar gaire. Hi haurà màximes de 35 graus a Lleida i Balaguer, 34 a Tàrrega, 30 graus a la Seu i 28 a Viella. El vent continuarà fluix, variable, amb tendència a bufar del sud i sud-est. Demà dimarts es mantindrà el temps molt estable i assolellat també a les comarques de Lleida, amb alguns núvols d'evolució en àrees de muntanya del nord, on a la tarda no s'hi descarten ruixats aïllats. Les temperatures també variaran poc, amb mínimes de fins a 20 a Lleida i Balaguer, 18 graus a Tàrrega, 15 a la Seu i 14 graus a Viella. El vent ha de continuar fluix, variable, amb tendència a bufar del sud i sud-est.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en COPE, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Whatever happens, I leave it all to chance. Que gran que és, no que era, no que és, la veu de, i l'energia de Freddie Mercury al capdavant de la banda Queen, Show Must Go On. Busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Els bombers han atès 415 serveis fins a la mitjanit de la Revetlla de Sant Joan, la majoria per petits incendis. La comarca on han fet més serveis és el Baix Llobregat, això de tot Catalunya, on han atès 73 incidents. Demanen 15 anys de presó per l'acusat del crim del carrer Acadèmia de Lleida per homicidi. La fiscalia considera l'home el responsable d'acabar amb la vida d'una funcionària d'ensenyament a casa seva. I l'Ajuntament de Tàrrega convoca un minut de silenci pel nen de 6 anys mort ofegat a la piscina municipal aquest cap de setmana, aquest dissabte. A més, han obert una caixa de solidaritat per ajudar a la família a repatriar el cos del menor al Senegal. Recordem que un nen de 6 anys va morir ofegat a la piscina municipal de Tàrrega aquest dissabte. Va passar cap a 3:15 de la tarda i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida, tot i que doncs, fins a prop d'una hora es va estar intentant la reanimació. Advocacia per la Democràcia confirma al jutjat la querella contra Manso i Pérez de Los Cobos i confia que s'admeti a tràmit. Si tira endavant, es podria condemnar els responsables a un mínim de 5 anys de presó per l'excessiva violència i per la vulneració de drets fonamentals. Escoltem a la portaveu de l'Associació d'Advocacia per la Democràcia a Lleida, Esther Sancho, que explica que es persegueix la premeditació en orquestrar un dispositiu policial amb l'objectiu d'atemorir la població.
Tenim aquesta querella que nosaltres anomenem general, que l'han posat com a entitat, i el que es persegueix no és tant el fet concret del policia concret, no? Que hagi pogut causar una lesió, sinó la premeditació que hi ha en orquestrar un pla, un dispositiu policial que té com a objectiu doncs, atemorir la població amb aquest tipus de maniobres.
Per cert, obrim la plana política, i és que l'actual cap de gabinet d'Àngel Ros serà el nou subdelegat del govern espanyol a Lleida. José Crespín, que també és gendre de l'alcalde de Lleida, rellevarà Imma Manso. I sabeu que fa una setmana, el dilluns passat, parlàvem dels mòbils a les escoles, que França entrarà en el debat ja de prohibir els mòbils als instituts? Doncs resulta que a Lleida hi ha un institut que això ja ho fa. El Torrevicens prohibeix des del curs passat els alumnes de primer i segon d'ESO portar el mòbil al centre, i aquest curs l'ha ampliat als de tercer. Els professors van constatar que molts hi estaven enganxats, la qual cosa afectava negativament a les relacions personals i també a les classes. L'empresa lleidatana Biovert s'introdueix a Sud-àfrica amb una primera comanda de 17 tones de nutrició vegetal. La firma de Corbins distribuirà directament a agricultors o botigues especialitzades els seus productes per a la millora del rendiment i la qualitat de cultius. 15 adolescents d'arreu de Catalunya participen al segon camp de treball d'estiu per a joves a Agramunt. Recuperaran un tram de la Segla Molinal i senyalitzaran els camins de Terme, de les Puelles i la Donzell d'Urgell. La Marina, una de les monitores de l'associació ALBA, explica que el camp de treball combina diversió i responsabilitat.
Sí, jo crec que engloba les dues parts de responsabilitat i la part més lúdica, no? De divertir-nos, de passar-nos-ho bé, però també de tindre una responsabilitat que s'estan fent grans i que han de començar a conèixer pues, el món aquest de, bueno, de que fem feina i ja busquem un objectiu i entre tots doncs, ho fem possible.
I fa unes setmanes ja parlàvem del projecte Mengem d'aquí, doncs aquest projecte de consum de productes locals de l'Alt Urgell i la Cerdanya, que s'anomena així, Mengem d'aquí, arribarà als casals d'estiu. Durant el curs s'han servit de mitjana uns 2.000 menús diaris i la iniciativa ha generat interès en altres comarques del Pirineu i del sud de França. La tècnica d'ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Anna Gallart, diu que aquest curs s'han servit 2.000 menús diaris del projecte Mengem d'aquí.
El projecte Mengem d'aquí té com a objectiu principal incorporar producte de proximitat i de temporada dins els menjadors escolars i que tots els menjadors de les dues comarques mengessin la mateixa base de menú. Calculem que de mitjana hi ha hagut uns 2.000 menús cada dia de mitjana a tots els menjadors entre les dues comarques, fet que és molt important per tal de que es relacioni un nen d'infantil, un nen de primària, un nen de secundària, mengessis el mateix tipus d'aliments. De cara a les famílies...
La tècnica també diu que un 70% dels 500 enquestats ha valorat molt positivament el projecte Mengem d'aquí.
De les 500 enquestes rebudes, un 70% de les enquestes valoren molt positivament i ens agraïen que en els menjadors s'hagués fet un canvi de xip i hi hagués una alimentació molt més sana, bona, equilibrada i sostenible. I aquest altre 30%, la valoració era normal, era que els hi faltava informació, era que potser no entenien certes coses del projecte, i aquí és on nosaltres dèiem que calia doncs comunicar més, fer-los arribar la informació.
La gràcia del projecte també és que la canalla de petits comencen a entendre de manera doncs, no obligada, sinó que ho veuen cada dia al seu menú de menjador, que hi ha productes de proximitat que poden incloure i creixen ja doncs amb aquest costum de menjar productes de casa. En fi, són les 12:32 minuts, arriba el moment en el que parlem d'esports, com sempre ho farem, acompanyats pels amics de Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports i ja hem dit abans que moltes les lligues ja les tenim acabades, però que segueix generant notícies al món de l'esport. Per exemple, Lleida Esportiu, que seguim sense entrenador. En parlarem a partir de la una a la radiografia, si és que ja està a punt o està més lluny del que sembla. Però, a més, el camp d'esports està buscant patrocinador. I és que Lleida manté gestions amb una empresa especialitzada en drets de nom, és a dir, aconseguir patrocinadors per reanomenar les instal·lacions, que en aquest cas seria el camp d'esports. El club espera aconseguir un sponsor que pugui afegir el seu nom al de l'estadi, una operació que reportaria a Lleida uns ingressos de 150.000 euros anuals. La idea sobre la qual treballa el club és tancar l'acord per un període de 5 anys ampliable a 5 més. En cas d'ascens a segona divisió A, els ingressos augmentarien fins a 300.000 euros per any. Per tant, doncs és una altra font d'ingressos que s'està barallant. A més, escolta, en futbol internacional anem a recordar que la Bèlgica, la selecció belga que dirigeix el balaguerí Robert Martínez, ha signat la segona golejada al Mundial i ahir ja va certificar el bitllet a 8-0, ja que Anglaterra va guanyar el seu partit. Hazard i Lukaku són els golejadors que van fer el doblet davant i que són davanters del Manchester i que a més han igualat els 4 gols que porta Cristiano al Pichichi del Mundial. En parlarem també a partir de la una. És balaguerí, és seleccionador de Bèlgica, ell és el Robert Martínez.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I com sempre, ja saps, el que fem ara és fer memòria. Recordem què passava tal dia com avui de fa 25 anys amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots.
Doncs mira, tal dia com avui ens anarem cap a l'any 93, un 25 de juny.
Sí, doncs l'Hospital Arnau de Vilanova feia balanç perquè, claro, 25 de juny, el dia 24 és Sant Joan.
Ah, vaja, és veritat.
Ja vam advertir doncs, que tingués tothom molt compte, amb les fogueres, amb els petards, tot, però...
Però sempre hi ha algun accident o altre.
L'Hospital Arnau de Vilanova ens informava que va atendre a 15 ferits procedents de les revetlles de Sant Joan. Els metges van practicar 2 amputacions de dits.
Caram!
causades pels petards. Els bombers van realitzar 15 serveis per apagar contenidors i un grup de joves va cremar una bústia de correus a Solsona. Aquestes varen ser les incidències més destacades d'una nit de Sant Joan, encara que l'Ajuntament havia posat, com hem dit, unes normes per evitar aquests accidents. El més greu, pues, aquest noi que li van tindre que amputar dos dits.
Déu-n'hi-do, eh?
Bé, continuem. Ara fa un any de l'agressió a la Pineda. Feia un any, l'any 93, feia un any de l'agressió a la Pinada de Fraga, que es va produir l'any 92, a un grup d'immigrants argelins que havien arribat a la ciutat per intentar treballar en la campanya de la recollida de la fruita. Dels sis que van resultar ferits, solament tres continuaven al nostre país, esperant el judici. Sobrevivien a Saragossa, sense ajuda oficial, i un d'ells ocupava una casa abandonada. L'altre no es podia pagar el pis. El record més clar que tenien de l'agressió era com cridaven la paraula moro. Dos cotxes que van entrar a la Pineda i unes 20 o 22 persones van ser les que van fer aquest atac. Un succés molt mediàtic que avui volem recordar al cap de 25 anys.
Sí.
Un any més també es va fer la Transsegre, artefactes flotants que baixaven pel riu, més de 1.000 participants en la primera etapa d'aquesta original regata. Un total de 60 agents vetllaven per la seguretat. Habaneres i salsa cubana van amenitzar aquella nit. També era notícia un cuiner italià, Giovanni Maggi, que dirigia la cuina del Sant Pare Joan Pau II. Era el jefe de cuina de Joan Pau II. I va ser a Lleida, va venir, va fer una exhibició del seu art culinari. Va elaborar 12 plats de la seva producció, autodidacta. Giovanni Maggi va manifestar que el papa Joan Pau II sentia una gran debilitat pel lluç a la marinera. Aquest restaurador va alimentar els atletes italians en l'Olimpiada de l'any 1978. O sigui que ja era, l'any 93 ja era grandet. Bé, i acabem parlant del bisbat de Lleida, que estava estudiant on poder ubicar quatre parròquies. Els nous temples van substituir els que ara estan en magatzems. Havien de substituir els que estaven en magatzems. El trasllat, considerat més urgent, era el de l'església de Santa Teresa Jornet, a Capon, degut a l'expansió de la zona. En principi, s'instal·laria al costat de la sala escolar poliesportiu del barri de Capon.
Molt bé, Mari Carmen. Doncs apa, fins demà.
Fins demà.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatólica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le he llamado a la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Llega la declaración de la renta y con ella la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
Ahí vamos.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que...
Rodríguez sin documentos. Per cert, hem començat aquesta setmana ja post-classes. S'ha acabat el curs escolar. De fet, es va acabar el passat divendres, dia 22, i aquesta setmana han engegat, però bé, a bon ritme, tots els casals, estades d'estiu, etc, etc, cursos, cursets. A més, ara es fan per setmanes, els preus es donen per setmanes. els col·loques per setmanes, per entendre'ns. Esportives, l'esportmania que organitza l'Ajuntament de Lleida, per exemple, però també clubs i d'altres associacions, estades esportives, d'altres de teatre, de música, de llengües, d'idiomes, d'altres que no tenen cap mena de finalitat, que és passar-s'ho bé i fer jocs d'aigua. Però vaja, que són, ja et dic, avui hem començat aquestes estades, aquests casals d'estiu, amb una bona afluència. A punt d'entrar amb el Joel Carnicer i posar somriures a les cares de la gent. 12:41 minuts, dilluns, avui 25 de juny del 2018. Per ser així com a darrera hora, direm que la cuina tradicional del Berguedà dona el tret de sortida a la Gastro Pirineus, que reunirà a prop de 200 professionals que participen en el certamen que vol posar de relleu el potencial del territori. Imagina't, hem de vendre culinàriament o gastronòmicament tot el Pirineu, així que a cada racó, que aquesta és la grandesa de la riquesa del territori, a cada racó, a cada poble tenen la seva recepta, el seu plat o la seva manera d'entendre la gastronomia. I això és bo que no es perdi.
La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig, gallines felices.
Atención, oportunidad única. Finca de recreo o para vivienda con 13.000 metros cuadrados de terreno. Situada a 7 kilómetros de Binéfar, justo en la salida de la autovía Lérida-Huesca. Consta de casa de 200 metros cuadrados, almacén de 300 metros cuadrados, gran estanque de agua y un jardín ideal. Aprovecha esta oportunidad única. Teléfono de contacto 678 70 56 78.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I arriba el moment en el que posem somriures a les cares de la gent i ho fem sempre amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Per cert, que la teva mare deu estar enfadada, eh?
Sí.
Que ja fa més d'una setmana que l'havíem de felicitar i no la vam felicitar,
eh? És veritat. Però bueno, me n'en recordo sempre, si almenys en persona i tot la vaig felicitar.
Felicita-la ara, bueno, sense data.
Això mateix, pues moltes felicitats, senyora Núria.
Molt bé.
Felicitats i per molts anys.
Els pares se'ls ha de cuidar, eh?
Sí. Són un tesoro.
Joel Carnicer, escolta, algú ho ha fet?
Algú ho ha fet? Mira, vull començar molt fort, perquè sí. I llavors la cosa va de que diu un home, diu: roba una motosierra metiéndosela debajo de los pantalones.
Parada, eh?
Clar. O sigui,
parada.
La cosa és que un senyor de Florida, dels Estats Units, le gustó tanto una sierra eléctrica que decidió guardarla debajo de su ropa. Luego se las ingenió para esconderla y salió tan tranquilo por la puerta. Cogió una bicicleta con la que había llegado a la tienda y se fue. O sigui, doncs les càmeres captaron el robo i gràcies a això el ladrón pudo ser identificado, detenido i acusado de robo.
O sigui,
als Estats Units...
El van deixar fer, no?
Sí, van dir, mira, fes i ja...
Fes, que ens en riurem i després ja et detenim.
Als Estats Units robar és molt serio.
Sí.
I el robo es castiga molt durament.
Sí.
Mira, fa temps estàvem un viatge d'aquests per aprendre anglès i vaig anar a Boston, i vaig anar amb gent, no?
A Boston,
Massachusetts.
Per aprendre anglès no et fa falta anar allà a l'altre costat, eh?
Ah, no, però ja que hi ets, doncs mira, un doncs fa el que pot, no? I llavors hi havia un noi que... Ojo, que això s'ha de ser una mica carallot, eh? Hi havia un noi que va robar una navalla, perquè eren navalles amb noms, en plan, José Carlos, Michael,
vale.
No sé quant... I va robar una navalla amb
el seu nom.
Sí, no, amb el nom del seu germà. Ah. Va dir, mira, si li porto un souvenir. Llavors la cosa va anar que el tio va sortir airoso del tema, va mirar i va dir, hosti, si m'he equivocado, no era esta, era la otra. Va tornar, va canviar la navalla, el van tornar, va sortir, i llavors el van enganxar. I mira com era la cosa, que la gent de la botiga el volia denunciar, i si el denunciaven, immediatament havia de tornar a Espanya, immediatament,
ja.
I amb una ordre de, possiblement, no podia entrar, almenys fins al cap, com a mínim de 10 anys.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Vull dir que s'ho prenen molt en sèrio, o sigui que... Mira, aquest devia dir, la moto s'arra aquí, ningú es dona
sí,
la compte,
sí.
I... Vull dir que tal, eh? Bueno, aventures vàries. I, mira, canvio dràsticament el tema, va, anem a fer la secció típica a l'Spanis.
A veure,
és que diu que una enquesta d'aquestes que tant m'agraden, el 62% de los españoles practica sexo en casa de sus suegros en Navidades.
Quin tant per cent?
Sí, el 62, dos de cada tres.
Home, doncs...
Dos de cada tres, diu que van a casa de sus padres, normalment diu 46% hombres, 51% mujeres.
Uh-huh.
Y aprovechan estos días no solo para estar en la familia, sino para cumplir algunos de los deseos sexuales más picantes.
Ah, vale, o sigui, no és que estic per allí i dic, bueno, ja, no, és que ja ho busco.
No, clar, van a la feina en plan, suposo que del morbo de dir, ai, els pares, vull dir, com quan eren petits o algo.
Bueno, però escolta, bueno, però això són unes que no fan mal a ningú i, per tant, doncs, escolta...
O sigui, avivar la llama de l'amor,
clar,
no? Pues, bueno, mira, vull dir... Que, o sigui, estadísticament, de la gent que coneixis quan vagis a una reunió, si hi ha tantes persones, pues ja sabràs quins, que n'hi ha algun d'allí que pilla segur.
Uh-huh.
I per Nadal. Va. Ja la tornarem a dir per Nadal, aquesta. Ja. Més coses. Un hotel penaliza a los que dejan malas críticas de su negocio en internet.
Ah, val.
¿Vale? O sigui, resulta que això ha passat a Blackpool, al Regne Unit, i és que el tio va dir, diu, mira, aplicarem un recàrrec de 100 lliures a los clientes que dejen opiniones negativas en la red. Esta cláusula, además de no tener precedentes, es de legalidad cuestionable ante la prevalencia de la libertad de expresión.
Uh-huh.
Lo cual, les autoritats li van exigir a l'hotel que la retirés.
Ah.
També diré una cosa. La meva companya de pis, uns pares porten apartaments i coses així. I a vegades li han fet això, gent. O m'ho fas gratis, o m'ho rebaixes al 50%, o xico una mala crítica a internet.
Home, sí, el que passa és que aquí també es pot camuflar que realment tinguin un mal servei.
Clar, no, però la cosa és, jo estic segur que tant que part de les, vull dir, cosa de les dues parts, estic convençut que hi ha gent que va a fer això.
Uh-huh.
Hi ha gent que va a fer de dir, mira... O m'ho fas bé o... Xico... Això s'ha de tenir molt morro. Potser, a lo millor, no sé si ho podria fer mai, això, però, bueno, hi ha gent que sí.
Bueno.
I, bueno, o sigui, si de cas, bueno, què hi farem? Venga, més coses. Toma tranquilo su consumición mientras un grupo de rusos encapuchados asalta el bar. ¿Vale?
O sigui, a mi dejarme en paz, que jo...
Hi ha un vídeo i tot, amb una càmera, perquè allí ja ho saps que Rússia es grava tot pel tema dels seguros i aquestes coses. Pues hi ha un vídeo i tot, i es veu l'home tan tranquil, i entren un grup, diu que entren unes 30 persones, armados con pistolas, y cubriéndose la cara para enzarzarse en una pelea con unos cuantos clientes del bar.
Però quina mania té la gent de voler-se esbarallar?
Sí. Bueno, llavors el cas és que allò va ser una batalla campal, i aquí els dos eren un home i una noia que estaven prenent una cervesa, pues van dir, mira, nosaltres, saps què?
Sí,
continuem amb lo nostre. Sí,
no som d'aquí.
Sí, i no els fan res, eh? Vull dir, el vídeo està molt bé perquè... Yeah. Allí com... Va, diré una expressió molt catalana. S'estomaquen.
Això, s'estomaquen, sí.
S'estomaquen entre ells i ells són tranquils. No?
Mm-hmm.
Vinga, la notícia surrealista del dia ja és de fa uns quants anys, però vamos allà, no? Batman denuncia al València por el murciélago de su escudo.
Batman. Ah.
És a dir, la Warner Bros. DC Comics, no la Warner, sinó DC Comics.
Ah, sí?
Sí. El València té un escut, bueno, té un ratpenat, i va canviar el disseny. Bueno, els clubs de futbol fan això, no? Canvien el disseny del ratpenat i tot això, no? I llavors, DC li va ficar una denúncia dient que l'havien quasi calcat, quan no s'assemblen en res.
Mm.
No s'assemblen en res. Però, bueno, van anar allí i van dir que no, que els hi pagaven o no podien fer servir un ratpenat negre al seu escut.
Carai.
Déu-n'hi-do, eh?
Home, escolta, però jo no sé... Clar, és que realment... Això és la silueta d'un animal que existeix, per tant...
Clar, però suposo que és el disseny. Jo què sé, també et podien dir que és com si còpies l'escut del Barça, fiques el logo de la Nike, per exemple.
Bueno, ja... Bueno.
No, i diu, home, això ho vaig fer jo... Bueno, sí, no sé.
El ja, però el logo de la Nike és una imatge, però l'altre és un animal.
Sí, sí, bueno, sí. A veure, jo crec que aquí hi havia molt temps lliure de permís, sincerament.
Sí, sí, sí.
De permís, i van dir, mira, a veure si d'on podem rascar diners sense treballar, saps? I van dir, bueno, clar. Pues vamos allà, no? I, bueno, la cosa va entrar a judici i tot, però no se sap la resposta encara, no s'ha dit res.
Bueno, bueno.
Potser van quedar amb...
No, home, jo crec que hauran pagat i s'ha acabat.
Sí, o, bueno, hosti, no ho sé, eh? Jo no sé si voldria pagar. Bueno, més coses. Tu has vist Breaking Bad?
No.
No has vist Breaking Bad, però saps de què va?
Sí.
És un professor de químiques que fabrica metamfetamina.
Sí, sí, sí.
No? Amb l'ajuda d'un alumne seu que havia tingut abans, no? Pues ara diu que detienen a un professor universitari de farmàcia per fabricar speed.
Ah.
Al millor no tenia prou amb el sou i va dir, pues, vaya a fer més, no? L'operació es deia Operació Cabildo, que crec que l'has sentit a parlar.
Ah, sí, sí, home, sí.
Vale, pues,
també em fa gràcia quan posen noms a les operacions aquestes.
A mi m'agrada molt la d'Operació Pokémon.
Uh-huh.
Sí, no sé, mira, Pokémon i coses així. Bueno, el cas és que Triunfo també...
Qui els tria, aquests noms?
Algú s'ha de triar.
Que a vegades...
Algú ha fet. Sí, sí, sí. Bueno, pues el cas és que aquest senyor es dedicava a fer metamfetamina.
Bueno.
No? I llavors, pues, va, al final van acabar, amb tot el tinglado, van acabar detenint a 14 persones. ¿Vale? Sobretot de Zamora i de Valladolid.
Uh-huh.
Ja, bueno. Venga,
venga, va.
Més. Un atleta keniano recorre 8 kilómetros para huir de la policía. ¿Vale? O sigui, aquest senyor s'ho va prendre en sèrio, se va passar a Nova Jersey, i el tal Eric Kipkemei Chirchir, de 31 anys, diu que la policía de New Jersey se le abalanzó, ¿no? I llavors ell va dir, diu, la qual habría tocado inapropiadamente a una niña de 15 años de edad.
Uy. Inapropiadamente,
Pues bueno, llavors el tio va dir, a mi no em guanyareu. Uh-huh. Així que es va ficar a córrer i, bueno, al final, potser encara estan perseguint.
Sí, sí, sí.
Perquè no diu res més, o sigui, bueno, la cosa bé. Bueno, més.
Vinga, va, sí. Que et queden 2 minuts, eh? Administra'ls.
Dos minuts, anem a fer-ho bé. Nominen a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz.
Bueno, nominen... sí.
No? També sí, va nominar, sí. L'Obama va guanyar un Premi Nobel de la Pau.
Sí, són igual, encara... l'Obama i el Trump són igual.
Però encara no entenc per què l'Obama va guanyar el Premi Nobel de la Pau. No ho entenc, no va fer res per guanyar el Premi
Home, Nobel. Algo devia de fer.
Bueno, no sé. Igual, bueno, va matar el Bin Laden. S'ha de ser molt mala persona perquè et mati el Premi Nobel de la Pau, eh? Sí, para tu pensar, s'ha de ser molt mala persona, eh?
Home, havia fet molt, també, perquè
l'agafessin. Ja. Però, bueno, el cas és que el van nominar...
El Trump està nominat pel tema de les dues Corees, que a sí. Veure com acaba, eh? Perquè sí, ara és sí. Molt bonic tot, però a veure com acaba.
Sí, i també pel tema de...
Sí, de sí, què? Sí, del mur de Mèxic.
Exacte.
Ah, és que...
sí. Això és una mica com els verds, no? Que l'Iniciativa Verds, que demana llibertat de tot arreu, llibertat dels kurdos, llibertat de Corea, llibertat... Però Catalunya no. Sí, Llavors, que, o sigui, el Trump és igual, no, Corea, home, no, democràcia i tal, ei, però els veïns han costat un muro ben llarg
claro,
perquè no...
Ara els mexicans, aquests, els hispanos.
Sí, és la ironia aquesta, no? Bueno,
va, que et queden 30 segons. Tens acudit llarg o curt?
Ostres, ara m'has pillat una mica. Vale, bueno, pues, venga, va, te'n dic un.
Corre.
Venga. Diu... Ay.
Un del chiquito.
Digo que eso se cuentan dos amigos y uno le dice al otro, dice, ¿pero qué estás haciendo hablando con una zapatilla? Digo, mira, digo, déjame en paz, digo que aquí pone converse.
¡Oh, Joel Carnicer! ¡Buena semana!
¡Buena semana, Ricard!
A punt d'arribar a la una, ens queden aquests minuts en els que el Joan Bellmunt ens porta les rutes turístiques. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Escolta, què tal el genoll?
bé,
de,
tot
de saltar la foguera, vull
tot
dir.
Tot bé. Va saltar... Però aquesta setmana, anys endarrere, hi havia també la possibilitat d'una altra foguera, que ara ha quedat eliminada, perquè per Sant Pere i Sant Pau també es feia fogueres.
Divendres serà.
És divendres aquesta setmana. Però això, vull dir, ara
ja...
Ja
no es fa, això,
ha canviat, ja. Sí,
curiós.
Sí, ja no és festiu. Bueno. Ha canviat.
Escolteu, rutes no, turístiques, ja sabeu.
Nosaltres continuem.
Que
sí,
nosaltres
sí.
Visitem una comarca, visitem totes les comarques, de la província de Lleida, i de cada una fem tres propostes. Divendres passat, parlant de Sant Joan, però evidentment vam visitar el Pla d'Urgell i vam acabar aquesta comarca. Avui n'obrim, obrim setmana i dona la casualitat, que obrim una nova comarca. Ens n'anem cap a la Segarra, avui i els propers dos dies.
Exacte. I anem a la població, a la capital de la Segarra, anem a Cervera, perquè Cervera té molts elements que oferir, però nosaltres avui ens centrarem en el Temple de Santa Maria, que és una meravella, i cal visitar i conèixer el Temple de Santa Maria. Però ja que estarem a la Segarra, podem visitar la Cervera, podem visitar la Universitat de Cervera.
Vaja, sí.
Podem visitar les muralles de Cervera. El Teatre de la Passió no hi podrem anar perquè en aquesta època pues, no hi ha representació de la Passió, però podrem baixar fins baix a les afores de Cervera i contemplar l'església de Sant Pere el Gros, que és cilíndrica, és una preciositat, és, val la pena. Per tant, elements n'hi ha a totes les poblacions i avui ens parem a Cervera. Cervera ostenta la capitalitat de la Segarra i cal dir que la ciutat de Cervera és anomenada la noble, la il·lustríssima i incomparable. Està asseguda damunt d'un turó, el coll anomenat de les Sabines, el qual va acollir en el seu dia un temple i una imatge que portava aquest mateix nom. L'església parroquial de Santa Maria, situada darrere la plaça Major, és l'edifici religiós més important de la ciutat i constitueix un notable exemplar del gòtic català. Val la pena visitar-lo i gaudir-ne i disfrutar-lo. La planta és de tres naus, la central més àmplia i alta que les laterals, i el temple té a l'interior 50 metres de llargària, 22,5 d'amplària, sense les capelles laterals i 22 metres d'alçada. En un principi, el titular de l'església era Sant Martí, però al segle XII adquirí l'advocació actual. Les vidrieres de més vàlua van ser fetes l'any 1413 pel mestre francès Colí, o Nicolí, de Maranya, però la joia d'aquest temple és, sens dubte, la imatge de la Mare de Déu del Coll de les Sabines, que presideix l'altar major. És una escultura romànica del segle XIII, tallada en fusta, i és venerada com a patrona de la població. És considerada com una de les imatges més formoses de Catalunya d'aquell temps. Durant i Sant Pere diu que és coneguda com la Mare de Déu del Coll, atès que el temple parroquial de Cervera s'aixeca damunt d'un coll, i hem dit, el Coll de les Sabines. Sembla que la tradició diu que hi havia una ermita dedicada a la Verge abans de construir l'actual temple. Les primeres notícies, conegudes, de la construcció de l'actual temple són de principis del segle XIV, però l'obra per la seva magnitud durà tota aquesta centúria i part de la següent. Les despeses de la construcció del grandiós temple de Santa Maria van anar a càrrec de la vila i també van contribuir amb aportacions monetàries les cofradies i molts nobles, mentre que altres cerverins feren prestacions personals desinteressades, és a dir, a jove. El 1358 va ser consagrat l'altar major. A mitjan del segle XV l'obra era pràcticament acabada. L'edifici està unit amb l'Església dels Dolors i a l'Ajuntament i s'ha de remarcar l'existència de l'antic portal romànic sobre la plaça del Fossar i el portal de les Núvies, que és l'usat normalment ara actualment. Conjuntament amb els dos edificis a què s'ha fet referència hi ha la capella del Sant Misteri i el campanar octogonal, que és una important fita visual del conjunt de Cervera. S'ha de pujar fins dalt al cim del campanar i la imatge que es veu des d'aquí dalt val la pena. I per acabar aquest viatge per Cervera, acabem amb la dita. Diu, per on aniràs, faràs el que veuràs. Per tant, ens hem d'adaptar a cada circumstància. Això és útil i és vàlid per a tothom.
I tant que sí.
Adaptar-nos al puesto al que veguem.
Gràcies, Joan.
Adéu.
I en 20 segons busquem les senyals horaris que ens diran que estem a la una. Buscarem la darrera hora informativa, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. I després tenim la tertúlia esportiva, la radiografia, i a dos quarts de dues, la Nacional 240. Avui parlarem de l'empresa familiar i de la petita i mitjana empresa.
És la una, les 12 en Canàries.
Compilació.
Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Toque de atención de la Fiscalía al gobierno de Pedro Sánchez. Les recuerda que la defensa y la tutela de las víctimas está garantizada con la intervención del Ministerio Público. Es la respuesta de la Fiscalía al anuncio del Ejecutivo de Sánchez de personarse en procesos por violencia sexual. Patricia Rossetti.
Es un mandato constitucional y del Estatuto del Ministerio Público, recuerda la Fiscalía General al Gobierno. La defensa de las víctimas está garantizada por la intervención del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos en los que hay denuncia. Esa ha sido y seguirá siendo la posición y la práctica de la Fiscalía en todos los procedimientos penales con relación a las víctimas y en especial con las víctimas de delitos sexuales. Y las defenderá tanto por vía penal como en todos los aspectos regulados en el Estatuto de la Víctima. El pasado viernes, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que es fiscal desde hace 30 años, ante los periodistas recordó a su compañera, la portavoz del gobierno, quiénes son parte en un proceso.
Salvamento Marítimo mantiene activo el dispositivo de búsqueda de más pateras en aguas del Estrecho. En las últimas horas, cerca de 200 personas han llegado a las costas de Cádiz y el trabajo de las ONG se intensifica. Miguel García es portavoz de Cruz Roja en Cádiz.
Pues durante la jornada de hoy, más de 180 personas están siendo atendidas por Cruz Roja en los puertos de Barbate y de Tarifa, pues atendidos por el voluntariado que una vez más, pues ante la llamada de la emergencia, pues se vuelcan y prestan todo su tiempo y su esfuerzo.
Y la Unión Europea ha mostrado hoy su apoyo total a los productores españoles de aceituna negra y lo hace después del anuncio del gobierno de Estados Unidos de aumentar los aranceles en más de 14 puntos a este producto. Belén Miguel.
Tras reunirse aquí en Madrid con el ministro de Agricultura, el comisario europeo del ramo, Phil Holland, ha asegurado que la Comisión Europea apoya firmemente a España en este asunto.
Estamos apoyando a España y a sus productores para lograr justicia y un acuerdo satisfactorio.
Y si finalmente esa solución no llega y los aranceles a la aceituna negra se hacen efectivos, la Comisión Europea denunciará este asunto ante la Organización Mundial del Comercio.
Es lunes 25 de junio y están pasando más noticias que te contamos ya en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Pablo Iglesias quiere que España sea líder mundial en exportación de marihuana. Es la última ocurrencia en la que insiste el líder de Podemos. Sostiene que si nos convertimos en la primera potencia en comercializar esta droga, podemos financiar la sanidad y los servicios públicos.
Legalizarla representaría, para empezar, no tener que dedicar gastos policiales a la persecución del tráfico ilegal, que es lo que genera problemas, es lo que genera delincuencia, es lo que genera explotación. Y por otra parte, imaginar lo que podría implicar la marihuana en términos de ingresos fiscales para el Estado, o sea, es que podríamos tener una de las mejores sanidades del mundo.
Es Pablo Iglesias en Radio Cable. Por cierto, a esta hora el líder de Podemos se reúne en Barcelona con el presidente catalán, Quim Torra. Hablando de droga, la Policía Nacional ha detenido a 28 personas dedicadas a la falsificación de recetas médicas. El objetivo era adquirir de forma fraudulenta benzodiazepinas. Después llevaban este fármaco a Marruecos, mezclaban las pastillas con hachís, harina o colorante para elaborar una droga conocida como Carcubi. Así, las pastillas adquiridas en España aumentaban su valor en el mercado negro un 11.000%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
En el espejo de hoy vais a recordar la historia de 117 mártires vietnamitas.
Porque en ese país, que es uno de los de Asia con una comunidad católica más viva y numerosa, ha comenzado la semana pasada las celebraciones del jubileo cuando se cumplen 30 años de la canonización de esos 117 mártires. Se calcula que entre los siglos XVII y XIX fueron 300.000 los cristianos víctimas de sucesivas persecuciones que no lograron desarraigar la semilla de la fe. De entre todos ellos, Juan Pablo II canonizó a 117. Por cierto, que entre ellos había 96 vietnamitas, 11 españoles y 10 franceses. Pues bien, el gobierno comunista acusó en su día al Vaticano de tergiversar la historia y trató de obligar a la Conferencia Episcopal vietnamita a pedir al Vaticano que cancelase la canonización. Afortunadamente, los obispos no cedieron a las amenazas y Juan Pablo II aprovechó para pedir que finalizase la represión y se reconociera que los católicos eran fieles a su país y fieles a su iglesia. Es una historia que tiene trastienda y que contamos en un ratito en el espejo.
Pues en una media hora. Gracias, José Luis.
Adiós, hasta luego.
Y en los deportes, claro, hoy todos pendientes de la selección española. Tercer partido de España en el Mundial de Rusia. José Luis Corrochano.
España-Marruecos es a las 8 de la tarde en Kaliningrado. Para clasificarnos nos vale, por supuesto, ganar, empatar e incluso perder si Portugal gana a Irán en el otro partido del grupo que también se juega a las 8 de la tarde. Vamos a Kaliningrado, enviados especiales, noticias de España y plan de aquí a que empiece el partido. Elena Condis.
Ha parado de llover, pero hay 14 grados de temperatura aquí en Kaliningrado. Los jugadores de España están a punto de empezar una reunión en su hotel. Hierro prepara cambios en el centro del campo. Coque apunta a titular para ayudar a Busquets, que está percibido. Si viera amarilla, se perdería una hipotética ida de octavos. Es posible que descanse Andrés Iniesta y Thiago o Asensio sean de la partida. Con un empate frente a Marruecos ya nos vale para pasar a octavos. Marruecos está eliminado, pero se juega su honor con titulares de nuestra liga como Munir, Agraf y Amrabat. Se está preservando el césped del Baltic Arena con capacidad para 33.000 espectadores. La mayoría, 12.000, serán marroquíes, por solo 1.200 españoles.
A partir de las 4 de la tarde se resuelve el grupo A, que es el grupo de cruce de octavos de final de España. Juegan Rusia y Uruguay. En este partido se resuelve quién es primero y segundo. A Rusia le vale con el empate para ser primera de grupo. Y se juega también el Arabia Saudí Egipto. Los dos equipos, las dos selecciones, están ya eliminadas. Hay tiempo de juego a partir de las 6 de la tarde.
Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Los días de la red de Opel te ofrecen este espacio.
Es lunes, pero es un lunes diferente porque hoy juega España. Es el tercer partido de la fase de grupos, el rival esta noche es Marruecos y lo que está en juego es ser primeros o segundos de nuestro grupo en dura competencia con Portugal. Al final de esta semana, de los 32 países que iniciaron el torneo, solamente quedarán 16. Y uno de ellos es España. Y tenemos aquí en la radio la sensación de que lo mejor está todavía por llegar con la selección española de fútbol.
Y ahí están. Ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Llega la declaración de la renta y con ella la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estem al migdia de Lleida, 8 minuts per sobre de la 1. Dilluns, recorda, 25 de juny del 2018. Hores d'ara amb 28 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit obrirem la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on hem de parlar doncs, del Mundial, on hem de parlar d'altes i baixes, d'espònsors, de patrocinadors. Moltes coses que no se saben, però que tampoc les podrem dir perquè tampoc les sabem. Però vaja, que aniran desvetllant. I a partir de 2:45, la Nacional 240, amb la Mònica Carrasco des de Cope Tarragona, avui parlem de les empreses familiars i de la micro i mitjana empresa i petita empresa. Què passa si tens una empresa familiar i resulta que o no tens fills o els teus fills no volen seguir l'empresa? Doncs hi ha activitats i hi ha persones que hi pensen en això i que busquen la manera de que aquestes empreses no es perdin. Fem una pausa, de seguida obrim la radiografia.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949.
la tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Agricultor, dé el jaque mate a las malas hierbas del maíz con Lumax, el rey de los herbicidas. Lumax es un herbicida de aplicación temprana. Lumax es un herbicida con una prolongada y contrastada eficacia sobre las malas hierbas. Lumax, la jugada maestra para el control de las malas hierbas del maíz. Y es de Syngenta.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
I ara sí, parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs com sempre està amb nosaltres Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el president d'honor de la FECOL de la Pleca, Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, primer de tot, bueno, que això és una mala notícia, la veritat, i més tal com va passar. Xavi, la setmana passada ens va deixar Antoni Curto. Em consta i sé que us coneixíeu
molt,
i bueno, que havíeu sigut companys de fatigues a la Plec, a la FECOL.
Sí, sí, bueno, això és llei de vida, li va tocar el pobre, tenia una enfermedat, no la va poder tirar endavant i bueno, pues el cel sigui.
Vam parlar amb el Cosme, que sí. Ell millor que jo va fer una radiografia de qui va ser Antoni Curto. En fi, escolta, de què estàveu parlant abans? Que estàveu gesticulant i aixecant braços i tal? Era fora de joc o què era?
No. El VAR ha dit que no.
El VAR ha dit que
no. Del Mundial. Sí.
Quin gran invent, això del VAR, eh?
Del VAR, sí. No.
Quin gran invent, això,
eh? Quan set, sí, està bé.
Jo...
Ah, no és aquest VAR,
no,
que
parlàvem
amb
l'altre.
Jo, ja saps el que penso i alguna vegada ho he dit, mentre decideixi un humà, a mi que ningú parli de justícia.
Sí.
A mi, o sigui, lo de la càmera de gol em sembla perfecte perquè és algo de... és objectiu.
La línia de gol, aquest sí.
O
pite o no pite, correcte.
I això sí que és objectiu. Però el VAR, i ho estem veient al Mundial, que la gent està encantada de la vida amb el VAR, i jo crec que el VAR al final el que està demostrant són precisament les misèries. Alguna cosa sí que s'arregla, però al final continua decidint un humà.
Sí, ha hagut cosetes, clares que no s'han pitat.
A mi, que amb el VAR no es piti el penal que li fan a Suècia davant d'Alemanya...
que li hagués complicat moltíssim la vida a Alemanya.
Doncs se'n dona que pensar que, bueno, doncs mentre decideixi un humà, doncs no hi haurà justícia. A mi que s'anuli el penal que havien pitat a Neymar, però no li tragui targeta groga...
Sí, perquè també es va tirar descaradament.
Clar, dius, és que el penal de
correcte,
Nacho...
o pites una cosa o pites l'altra, però van juntes.
Clar, el penal de Nacho a Cristiano, és que hi ha poc contacte, però tal, vale, acertamos pulpo, però és que dos dies després n'hi ha un exactament igual en el partit d'Argentina i no el xiulen. En la qual cosa... decideix un humà, continua a decidir un humà. I després hi ha un tema. A veure, una de la...
És la salsa.
Exacte, una de la gràcia de l'esport.
És la salsa.
Com a diàries, tertúlies...
No, és el factor humà. Al final, tots els esports són jocs d'encerts i d'errades. Val? Aleshores, si Caballero es pot equivocar i per culpa d'aquesta errada Argentina gairebé se'n va fora del Mundial... Si Enzo Pérez, al mateix partit abans, a porteria buida, la tira fora, perquè la gent està matant a Caballero, però ojo la cantada d'Enzo Pérez, també es pot equivocar, per què no es pot equivocar un àrbitre?
Bueno, és que això ho diem des del futbol base.
Clar, és que llavors què volem? La
està tot el factor del joc. O
sigui, clar, que... què volem? La perfecció. Llavors, amb el porter que s'equivoqui, què fem? Repetim la jugada perquè no s'equivoqui.
Correcte.
Amb el davanter que s'equivoqui, què fem? Tal. No, és que amb el VAR sí és reversible els errors. Bueno, alguns seran reversibles, però d'altres no.
Això simplement és que quan, igual quan llances un penal i el para el porter, sempre tenim la mà al costum de dir, ha fallat. No,
sí. No, correcte, la mà para del porter.
La mà del porter, que per això juga el porter també.
És veritat, això. Sí, sí. Per cert, el VAR està aprovat per la Lliga Espanyola per aquesta propera temporada?
Sí.
Sí, sembla
que sí. A primera divisió.
El que no està aprovat encara és
la línia de gol.
La línia de gol, que és el que tenia.
Que tècnicament és el més fàcil d'implementar. la tecnologia de línia de gol, això és el més fàcil d'implementar, això no està aprovat, però en canvi el VAR, que portarà unes complicacions, bueno, unes complicacions, aviam, una infraestructura,
bueno, infraestructura als, sí,
als camps de primera divisió, això sí que està aprovat.
En principi sí, està aprovat, sí, bueno, no ho sé, a veure, amb el Rubiales, però clar, això val una pasta, a veure qui ho paga, a veure si es fica d'acord la Federació amb la Lliga de Futbol Professional, i és el que dius, vale, primera, i a segona bé.
Sí,
clar,
sí.
És que, no res. Escolta, l'esport, una de les gràcies, són els encerts i les errades,
clar.
Vale? Aleshores, home, si n'hi ha una de molt clamorosa, que és un fora de joc d'un metre, perquè aquesta és l'altra, és que s'estan pitant fores de joc de 5-10 centímetres.
Sí, 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 clar.
És que és molt fàcil veure des de casa, eh?
Clar.
Hi ha 54 càmeres i ho veus de tot arreu.
Clar, per 5 centímetres...
Però no, corrent darrere de la pilota...
No, és veritat, és que clar, això és que de la línia centímetres... virtual aquella que posen allí, llavors amplien i diuen, clar, mira, veus, té aquí un colze que surt una mica més.
Sí, clar,
això,
dius...
Això corrent darrere de la pilota no ho veus, això.
Si sí, sí, és un metre, sí, però, hòstia, 5 centímetres, dius, hòstia, que 5 centímetres és l'ungla d'algú que no, no les porta tallades.
Sí, sí.
En fi, escolta, després acabarem parlant del Mundial, però abans de que se'ns escoli el temps, camp d'esports, escolta, la darrera, busquem patrocinador pel camp d'esports.
Ah, molt bé.
Clar, o sigui, bé. Ara...
Però ja tenim entrenador?
Li podem dir... No.
El més important és el patrocinador pel camp i sense entrenador.
De cara a l'any vinent li podem dir... no serà, però li podríem dir Cope Camp d'Esports, cadena Cope Camp d'Esports, com li podem dir qualsevol Coca-Cola Camp d'Esports.
Sí, no, bueno, això és un tema que el club fa temps que ho remen, eh?
Estan parlant de 150.000 euros anuals, si pugen a segona A, 300.000. Bueno, això són les xifres que...
Això és la teoria i el que ens agradaria a tots, sobretot al club.
Sí, clar. Sí,
després la pràctica és una altra, i també hi ha un tema, la instal·lació municipal.
Sí, sí.
Correcte.
A veure, a tot això... Abans havia un programa que li deia, havia una vez un círcol, pues el círcol està en el camp d'esports.
Sí, però a tot això que deies, home, Xavi, no tenim entrenador.
Home,
i a priori fa dues setmanes que es va dir que era ja,
sí,
un dijous, jo recordo un dijous que es va dir que ja era ja,
i l'Albert ens va dir que havia un tapado, el tapado ha dit que no vol vindre, divendres, que s'ha marxat,
divendres va dir que no, que la setmana següent segur, la setmana següent va ser la setmana passada, i comencem una nova setmana, la darrera del mes de juny, encara estem dins del mes de juny, però és la darrera.
Sí, però no ens adormim, que dintre de 15 dies comencen a entrenar, eh?
Albert Escuer, bueno, ara... tens informació privilegiada.
No.
Ja serà aquesta setmana o és que hi ha un problema aquí de candidat, ara?
A veure, entrenador ja en tenim. Tenim a Gerard Albadalejo.
Bueno, sí, correcte. Que a més, atenció, perquè Gerard Albadalejo ha rebut alguna oferta, també.
Home, clar, evidentment.
No crec que marxi, però no ho sé.
Això li fa més mal que bé, totes aquestes coses.
No, home, a veure, jo crec que Gerard Albadalejo no pot ser l'entrenador la propera temporada. Bàsicament per una qüestió d'autoritat.
Correcte, és que ara ja...
Ja no entro en temes tècnics, eh? Vull dir, sí, per mi el Gerard era una aposta de casa, i escolta, si tu fas una aposta de casa, sigues conseqüent fins al final.
Clar, val? Això és el que es va vendre,
després, eh? Després podem entrar en consideracions, evidentment, doncs no hem guanyat una final, no hem recuperat jugadors lesionats, bueno, però això ja forma part del debat intern, que és sa i necessari en qualsevol club, no? Però Gerard Albadalejo té contracte. Ara bé, un entrenador que ha estat tot l'estiu remenant, que aquest, que l'altre, que Oliva, que Viadero, que Alfaro, que Patim, que Patam... Bueno, jo no sé fins a quin punt, doncs el 14, el 15 o el 16 de juliol, quan comenci la temporada, i entres al vestidor, jo no sé els jugadors...
Correcte, que també van escoltant i llegint,
Que són cabronets, perquè són cabronets, com tots, te miren, no? Vull dir, en certa manera, en aquest sentit, s'ha desacreditat una mica la figura de Gerard Albadalejo. S'ha desacreditat o s'han ficat una sèrie de dubtes sobre la seva figura, que crec que ara no seria bo... Doncs que estirés marxa enrere i fos ell l'entrenador. Per això, no per les seves condicions ni per la seva capacitat, sinó perquè al final un entrenador és un gestor de grups també, i tu fot-te amb un vestidor després d'haver estat tot el juny, i part del maig dient que tu no seràs l'entrenador. I ara a última hora, semblant com que és l'última opció. Que no ho és, perquè insisteixo, ell té contracte. I se li han oferit altres opcions. A partir d'aquí, bueno... Lo d'Oliva és un expedient X d'aquestos que suposo que...
Sí, que no ho sabem tot, el que ha passat.
No, perquè... fa dos dilluns estava fet. Però tu parlaves... No, és un tema de diners. No. Al final, bueno, segons ell, clar, és que al final t'has de fiar del que et diu la gent. Aquí fa dos dilluns el club i el Juan Carlos donem per fet que està ahí. Tot tancat. Havia d'anar dimarts al Corcón, perquè el David Navarro, que bueno, va coincidir bé amb l'Espanyol, però era una visita de cortesia. De fet, al Corcón no li arriba a fer oferta. Val? Dijous es tornen a reunir amb el director esportiu, en principi els famosos flecos, doncs, Mariani, no serà el segon, però ja el tens al club, fem una estructura, vinga, va, firmem un any. En principi, s'havia arribat a un principi d'acord, divendres no passa res i dissabte fitxa per l'Omonia de Xipre.
Que també va estranyar, a Xipre, tampoc no es caigui... Bueno.
Dius, en 24 hores fots el cop de cap d'anar-te'n a entrenar a Xipre?
Que no és el primer, per cert.
Això per part de Juan Carlos Oliva. I per part del club. Si tan clar tens que aquest és l'entrenador que tu vols, has d'estar un mes i mig remenant històries. Bueno, és allò de que entre l'uno por el otro la casa sin barrer.
Correcte.
I és una mica el que ens ha passat. Perquè si jo vull que tu siguis el meu entrenador, Xavi, i tu, després de reunir-nos un parell de vegades, bueno, escolta, pues venga, sí, pues fotrem tres caracolades a l'any en lloc d'una.
Correcte, que sigui, hi ha tal, quatre flecos, però vull.
I fiquem d'acord, escolta, firmat. Signa. Ja està, no estic un mes i mig remenant cireres. Per això et dic que és un d'aquests expedients X que amb el temps suposo que s'acabarà sabent tot, però de moment ara les versions que te donen les dues parts dius aquí algo que no quadre, no? Una és Lleida perquè ha remenat tant o perquè ha marejat tant si ho tenia tan clar, i una altra l'Oliva que dona una mica la sensació de que potser ha utilitzat una mica el club doncs, per trobar altres ofertes. Que no conto, perquè en la trajectòria que té Juan Carlos Oliva... Vull dir, i
potser no li calia.
I entrar a la roda, doncs millor manera d'entrar a la roda que aquí a casa... Però no ha pogut ser. I a partir d'aquí, doncs, bueno, tenim el Viadero pescant a Santander. Imagino que esperen a veure si el truquen del Mirandés.
Aquest, a priori, és el que està més ben col·locat hores d'ara.
Aquest és el que el club va dir que tenia un acord amb ell. A partir d'aquí, doncs, torno al mateix raonament.
El Barça també tenia un acord amb Griezmann, eh?
No, i torno al mateix raonament que amb Oliva. Cony, pues, si tens un acord amb ell,
si
dissabte Oliva et diu que no, doncs diumenge, Viadero.
Correcte, que deixi de pescar un dia, signeu i ja està.
Ja està. A partir d'aquí, entrenadors, doncs se parlen molts, igual que en jugadors, sí. Però jo crec que s'està allargant massa un tema que crec que no hauria de ser tan complicat. Però bueno, no estic al club, no estic al cap del director esportiu, ni estic al cap del president per saber el que pensa ni què és el que està passant.
A tot això, aquests dies hi ha hagut baixes al Lleida Esportiu, gent que ha acabat de contracte i no s'ha renovat, gent que ha volgut marxar o que se'ls ha volgut rescindir.
Valiente acaba de contracte i ha marxat a Gràcia... Marnier ha acabat contracte i s'ha anat a l'Olot, i després Andriu ha acabat contracte i de moment no sé per on pare. Javi López també ha acabat contracte i no, de moment no hi ha res. I hi ha les propostes de renovacions de Pumar, Eneco i Juan Tortuño, però que tornem a mica que... no de l'entrenador, no s'ha fet res.
Clar, ara, correcte.
Potser avui anunciem l'entrenador, i demà la renovació de Pumar, i dimecres dos fitxatges, i dijous la renovació d'Eneco, i...
Perquè, sí, és que clar, és bé l'altre, l'entrenador és que ha de decidir si aquests jugadors...
Una mica sí, no?
Clar, a veure si fins a cert punt haurà de decidir, home, aquest no m'acaba de fer el pes, el que sigui, no? I llavors, pues, bueno, és un peix que es mossega la cua i queden 15 dies, eh? Aviat comencem la pretemporada.
Sí, però en aquest sentit, el Lleida sempre ha estat un club peculiar, en el sentit...
T'espera't al final, sempre, però la figura de l'entrenador...
No, ho dic perquè tret d'Idiáquez, que sí que va portar Julen, va portar Toño, va portar el Vístegui i tal...
Fitxa el club.
Normalment és el club el que fa les plantilles. Home, evidentment, l'entrenador, ostres, aquest, doncs, si ens quadre totes les parts, doncs anem per aquest jugador, no? Però el Lleida, normalment, les plantilles les acostuma a fer des de la direcció esportiva.
Que no em sembla malament, per cert.
Bueno, és una opció, vull
dir. Si assumeixes el projecte com a club...
Exacte.
Si assumeixes el projecte com a club, eh?
Passa que llavors ho has de tenir molt clar.
Sí, sí, correcte.
I l'entrenador ho ha de tenir molt clar.
Clar, clar, i quan fitxes a l'entrenador li dius, escolta, l'equip del dono jo i la manera de jugar te la mete la dono jo, endavant. Estàs d'acord amb això? Sí, doncs signa.
I el jugador ho ha de tenir molt clar. I a partir d'aquí, acceptar-ho.
Sí, aquest és el problema.
Aquest és el problema. Perquè després passa el que passa. Fa dos anys van firmar aquí posicions doblades, i Cristian Alfonso, i Cristian Gómez, i...
Tots eren cristians.
I Undianos, i tal, i hòstia, fotia molt bona pinta aquella plantilla, però al final va ser un orga de gats.
Sí, 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 sí. Correcte. Complicat. Escolta, algun dels jugadors que ha marxat, el trobarem a faltar?
Valiente.
Algun dels?
Valiente.
Bueno, tenim a Musta.
Javi López.
I tenim el Vístegui. Javi López, bueno...
Depèn del dia, també.
Sí. A veure... És que estem en lo de sempre, clar, és que al final és com Musa i com tants altres, no? Per això estan a segona B. Claro, Javi López al 100% és un jugador top 3, top 5 de la categoria. El tema és lo que li arribi a costar a Javi López jugar 3 partits seguits al 100%. Claro, un tio que ha jugat a primera, que ha penjat a... busques a les seves xarxes i veus un gol amb el Màlaga que li va fer al Real Madrid i tal. Bueno, clar, però, sí, està, sí. Però està a segona B.
Correcte.
Vull dir, bueno, pues al final no pot ser que el futbol professional tot deu sigui imbècil. Si al final estàs a segona B, espera alguna cosa, no? Clar, Javi López, al 100%? Hòstia, amb els ulls tancats.
Claro,
clar, clar. Però jo vull continuïtat. O sigui, Javi López no és pitjor que Julen Colinas.
No.
Però Julen Colinas era cada diumenge, i bim, i pam, i sí. Com tots els jugadors tenien 3-4 partits dolents a l'any. Faltaria més. Però sabies que el Julen Colinas...
Era bregador
i sempre està allí. El Javi López ja dies que et fot un xicharro descomunal, que et dona dues assistències, que dius, mare de Déu, és que és un crac. I n'hi ha d'altres que a mi un pin el mataries.
Això ho vam parlar també fa 2 setmanes. Planeix per sobre dels clubs de segona B aquesta reestructuració de la segona B a curt termini, perquè al final parlar de 2 temporades és a curt termini.
Sí.
Perquè al final...
Però jo suposo que quan s'acabi el Mundial la federació
no, l'altra, es
començarà a ficar les piles.
Sí, però vull dir que si estem parlant de que aquesta propera temporada no, l'altra ja es farà una nova segona B amb els 5 primers de cada grup, per exemple, o els 4 primers, ull, perquè aquest any ja no hi hem quedat dels 5 primers.
No, penseu que ara la segona A no tindrà filials, tampoc, eh?
No, i nosaltres en tenim 6.
Clar. Per això, eh?
És que clar, bueno, a veure quin grup, perquè aquesta és l'altra, és el debat. Al grup 3 ara n'hi ha 19. Ahir feia comptes i mirava, i clar, tens el Villarreal, el Barça, el Peralada, l'Espanyol, el València, el Llevant, Cornellà, Badalona, Sabadell, Olot, Ontinyent, Hèrcules, Alcoià, Castellón, Balears, Ebro, Teruel i Egea. I Lleida Esportiu. Això són 19. Hi ha 2 navarros, que són Tudelano i Zarra.
Aquests anirien al grup 2.
Bueno, però proximitat geogràfica podries ficar, doncs, el Tudelano al 3.
Perdó, el grup 2.
Sí, el 2. Però bueno, també hi ha l'opció de passar els 2 navarros al grup 3, que llavors faltaria una plaça al grup 2, i nosaltres, que cada any, doncs, si tal, demanar-la... que anés a nosaltres al grup 2. Bueno, no ho sé, això suposo que la federació ara s'hi haurà de ficar, però sí és cert que ara mateix, doncs esportivament i geogràficament, al grup 3 hi ha 19 equips, dels quals 6 filials.
Déu-n'hi-do, eh?
Per això dic, que és que la segona no n'hi ha de filials.
Molt bé, escolta, ens quedaran encara 2 dilluns. Us faré venir 2 dilluns encara, eh?
Bueno, sabrem qui li ha guanyat el Mundial.
Tindrem entrenador, no?
Sí, home, se suposa, no?
O sigui, el darrer dia que us faré venir és el 9 de juliol i aquella setmana, el diumenge, és la final del Mundial. Per cert, Borja Comenge, que això ja no ens toca, però el que va ser entrenador del Força Lleida aquests darrers anys, ha fitxat com a segon del València Bàsquet. Això és un altre món, eh?
Sí, home, clar. Sí,
bueno, però això és una...
No, vull dir, és una bona cosa, encara que no sigui el titular, és el segon, però jo crec que això és un ascens.
És una bona cosa.
Sí, home, i a part estar allí mitjament a Ponsarnau, 2 lleidatans, al capdavant. Bueno, 1 i mig, perquè el Borja en realitat va néixer a Òscar, el que passa que ha viscut sempre a Lleida, no? O sigui, el compten com a lleidatà. Però sí, el Lleida Power a València, alguna cosa vol dir, clar, evidentment.
Molt bé.
Sí, quan t'he de buscar un ACB, encara que sigui adjunt, però és que la importància d'un bon segon...
Sí, sí.
El futbol és molta, és però el bàsquet... Molt.
Encara més, eh?
És capdalt, eh? És que el bàsquet, de vegades, és millor un bon segon que no pas un bon primer. Home, l'ideal, evidentment, és tenir un bon primer i un bon segon.
Correcte.
No? Però un bon segon te fa moltíssima feina.
Uh-huh. Escolta, que em queden 2 minuts. Vinga, ara traiem la bola de vidre. Espanya. Espanya ho té mundial, eh? Tornem al Mundial.
Ah, vale.
Sí, no. Tornem al Mundial de futbol.
No, Espanya anem malament, ja.
Avui es juga la tercera jornada de la fase de grups, hi ha horaris unificats perquè no hi hagi històries. Espanya ho té relativament bé.
Jo te diria que tindrà un partit complicat.
Sí?
Sí, però ha de canviar de cromos.
Segons han dit, Iran tampoc no s'ha pres gaire en sèrio els entrenaments d'aquests dies, el qual vol dir que igual surts a jugar sense pressió. Que això és una altra història, eh?
Bueno, l'altre dia Portugal tampoc no va...
Sí, però a veure si ens centrem en Espanya i Iran. Hauria de ser una cosa que hauríem de donar per fet, però al final són 11 contra 11.
Mira, Marroc ha jugat molt bé els 2 partits.
Sí.
Per això dic,
molt bé. Vull dir, va ser superior a Portugal.
Va ser superior.
Va ser superior.
Perdó, Iran t'estava dient Marroc, volia dir.
Marroc, sí. Va ser superior, però totalment...
No va mereixer perdre contra Portugal, eh?
No. Jo crec que és una de les injustícies, entre cometes, és que Marroc abandoni el Mundial, perquè és una de les seleccions que a mi m'han agradat, però després s'ha de fotre. I lo diran, em fa molta gràcia, perquè després del partit d'Espanya, la gent, clar, és que això és defensar. O sigui, defensar molt fàcil, sí, però ahir Panamà se n'emporta 6.
Sí, correcte.
I Bèlgica n'hi fot 5.
Sí.
Vull dir, potser no és tan difícil jugar com jugué... no és tan fàcil jugar com jugué Iran. Vull dir, a veure, defensar no és ficar 10 tios darrere. Aquesta selecció porta 3 anys sense perdre. Vull dir, poca broma, eh?
Bèlgica, que ho dirigeix el Balagueri Robert Martín.
Exacte. En la qual cosa vull dir que ojo Portugal també, que no s'adormi, perquè Cuidao, eh?
Aviam, Portugal, jo els dos partits que li he vist, que són els que han jugat, és pilotada de Cristiano.
Siniestro total.
És això, eh?
Sí.
O sigui, i Cristiano està endollat, perquè és dels millors rematadors del món. Això tampoc no li traguem mèrit, eh? Perquè el dia que Cristiano no estigui endollat com Messi no ha estat del tot fi, passa el que passa.
No, se m'han al carrer de patades.
Sí.
Albert Escuer i Xavi Pérez, escolta, la setmana vinent ja el tindrem vuitens o quarts, acabem d'afinar. A veure com anem.
Seguim fent la burra.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le he llamado a la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si piensas que ahora que has pagado la hipoteca puedes revisar tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Es tiempo de fútbol y en Repsol queremos celebrarlo contigo. Ven a nuestras estaciones de servicio del 14 de junio al 15 de julio. Reposta y paga con la app Wilet y consigue cientos de repostajes gratis. Y si quedamos los primeros, puedes llevarte uno de los 100 premios de un año de carburante que sorteamos. Ven a Repsol y gana.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿Qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Doncs apa, que estem ja ben informats. 2:15 de dues. Mònica Carrasco, què tal?
Què tal, Ricard Álvarez?
Escolta, com esteu amb els jocs aquests del Mediterrani?
No, enfeinadíssims, noi, enfeinadíssims. Però el problema que m'acostuma a passar és que no estem parlant tant d'esport com d'altres qüestions.
Sí.
Però bé.
És una pena perquè els esportistes, encara que sí, potser no, vull dir, no són uns jocs olímpics, però són uns jocs importants, jocs del Mediterrani, doncs s'han estat esforçant durant tot l'any, per entendre'ns, i ells sí que competeixen, suen i s'ho guanyen, eh?
I tant que sí. La veritat és que esperem que remunti, si m'ho deixes dir així, no?
Sí,
quart dia de competicions, que de fins l'1 de juliol, esperem que se li acabi donant el valor esportiu que té, evidentment, que deixem de parlar d'altres qüestions, i sobretot que veiem les graderies més plenes. No sé si heu vist imatges de la inauguració i d'aquest primer cap de setmana de competició. La veritat és que deslluïa una mica.
Una mica,
hi ha motius diferents, expliquen diferents versions, però esperem, diuen que cap a les eliminatòries i semifinals i finals la cosa s'omplirà una mica.
Home,
més.
Home, ja suposo.
Recordem que totes les competicions són de pagament, les entrades. És a dir, si tu vols anar a veure competició de natació, no és simplement que vas allà i fas cua, sinó que has de comprar l'entrada.
Uh-huh.
No sé si veient l'èxit que han tingut de moment repensaran l'estratègia a partir d'ara. Ho veurem, us ho explicarem, sigui com sigui.
En fi, escolta, que en tenim 4 per sobre de 2/4. La meteorologia també està acompanyant, com ha de ser amb aquestes dates. Mira, ara a Lleida estan fregant els 30 graus.
Doncs mira, jo ara mateix et diria que a l'estudi estem a 25. Home, però a fora no t'ho sé dir perquè fa molta estona que no surto. Potser els nostres convidats ens poden donar més dades. Però bé, apreta, apreta també.
Home, és el que tocava, ens pensàvem que no arribaria. Doncs aquí la tenim. Escolta, anem a parlar... Bueno, el proper, d'aquí 2 dies, el proper dimecres, dia 27 de juny, serà el Dia Mundial dedicat a la micro, petita i mitjana empresa i empresa familiar.
Uh-huh, sí, senyor.
I això amb la Mònica vam agafar el calendari, ho vam mirar i vam dir, caram, però si això, és el motor d'Espanya actualment, petites i mitjanes empreses i les microempreses.
De fet, això s'ha dit, no?, tradicionalment, sobretot a Catalunya, doncs el teixit majoritari és aquest, la microempresa, la petita i mitjana empresa, i aquí anem doncs a l'empresa familiar, no?, aquest que, petit negoci.
És que clar, em fa gràcia a vegades que parlem de les grans macrocorporacions internacionals, però resulta que al final Espanya, parlo Espanya perquè és el que conec, la resta de països no ho sé, qui ho aguanta és l'empresa familiar i la PIME, la petita i mitjana empresa.
És un treball d'equip. A mi m'interessa molt la història d'aquesta gent que aixeca cada matí la persiana, que tens pocs treballadors, no?, i que la vida és dura. La vida d'aixecar persiana costa molt.
I tant.
Ha costat sempre. Fa uns anyets costa més encara, no?
Molt bé. Mira, jo et presento el meu convidat. Mira.
Vinga.
És el director de l'associació de l'empresa familiar a Lleida, allà és el Josep Tarragona. Josep, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, Josep?
Molt bé, hola.
Mira, us presento també el convidat que tenim aquí als estudis a Reus. M'acompanya avui el David Gispert. Ell és delegat de Reempresa a Tarragona. David, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Apropa't una miqueta al micro, sisplau. No t'ho he preguntat abans d'entrar perquè no hem tingut temps de parlar. Calor venint cap aquí, David, que ens ho deia el Ricard.
Bueno, la veritat és que he vingut amb moto i amb moto la calor no es nota tant, no? Però sí que des que he aparcat fins que he arribat aquí feia bastanta calor.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí.
30 graus no ho sé, però gairebé.
El Josep ha arribat aplacat, Josep?
30 graus crec que hi havia ara.
Sí. Això t'ho dic, que... No respecte, no respecte.
Escolta, mira, parlàvem avui justament de la tradició que hi ha aquí a Catalunya, no?, de la petita mitjana empresa, i m'acaba d'arribar la notícia precisament que el president de PIMEC a Tarragona, el Quim Cendra, ha anunciat fa, uns minutets, que deixava el càrrec després de 12 anys. Déu-n'hi-do, no?, també. Jo crec que una presidència tan llarga, no sé, haurem de parlar amb ell per saber els motius, no?, però és una fita, 12 anys al capdavant de PIMEC Tarragona. N'ha vist segur d'uns quants colors, el Quim Cendra. No sé si el coneixes, David. No el coneixeu. I no sé si el Josep, perquè clar, Tarragona-Lleida comercialment, no?, tenim molta relació.
Tenim molta relació, sí. Els càrrecs empresarials a les associacions, en general i sense criticar ningú, al contrari, però bueno, s'allarguen massa. Sí. Amb la qual la renovació també és un fet positiu i segur que el senyor Cendra, el fet de que deixi la feina no és cap demèrit per ell ni cap qüestió negativa, al contrari, pues segur que és un pas per a deixar passar la generació següent i segur que ho ha fet molt bé i no hi ha cap problema. Tots plegats, ens allarguem massa i ens hem de renovar, com demanem a altres estaments, perquè no.
Però hi ha candidats per renovar-se?
Claro, aquest és un tema que anava pensant, perquè ara no me liaré amb això, però ja que m'ho dius, efectivament, és un tema molt seriós aquest, l'empresari està... Jo crec que des de la crisi aquella ja, no?, una mica ja deixada del passat, però bueno, va deixar d'assistir a moltes coses, ja deixar de participar i d'una manera molt, 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 molt pronunciada. I efectivament, moltes vegades la gent que diu, bueno, aquell que fa tant temps que està allí, bueno, pues perquè potser no hi ha ningú que vulgui assumir la responsabilitat de desviar un temps de la seva vida i de la seva activitat particular i privada i del seu interès particular i privat per destinar-ho a l'associació, que sempre és un interès col·lectiu. És un problema enorme, el de voler... mira, per ficar la Junta encara, però per a presidir o dirigir, mal, mal.
Bueno, o sigui que a vegades sí. Sí, precisament deies, no? Suposo que és per passar el relleu, és precisament el que ha dit, i passar el relleu no és fàcil, no? I David, vosaltres a Reempresa en sabeu una mica d'això de passar relleus. Mm.
Sí, de fet, l'objectiu del programa és el relleu empresarial,
clar,
no? Del que comentava abans, que a Espanya hi ha un motoret que fa funcionar l'economia, que és aquesta petita i mitjana empresa, i el que, bueno, l'objectiu nostre és que aquest motoret no deixi de funcionar trobar algú que segueixi i doni continuïtat a aquests negocis que, bueno, pues que formen part d'aquest motoret que va cada dia.
Mm. Ara ens explicaràs més a fons què va el programa Reempresa. A mi m'agradaria preguntar-vos als dos, i ho has apuntat, Josep, no? Deies, aquesta crisi... En parlem en passat, de la crisi ja, per als petits i mitjans empresaris?
A veure, si no en parléssim en passat, estaríem tota la vida parlant d'una cosa que va passar fa molts anys, i al final, si no s'hagués superat... de tota manera, seria la manera amb la que tenim l'economia avui en dia. L'economia avui ja no es pot parlar-la en termes de crisi, és el que tenim, és el que hi ha. No és una situació d'escalfament, com jo recordo, als anys més o menys 2007, 2008, 2009, no és aquesta la situació, però l'economia ha superat aquella destrucció de treball i d'activitat, l'ha superat, amb la qual el moment econòmic, no dic jo que sigui excel·lent, però és un altre moment econòmic. I ens hem d'adaptar a aquest nou moment on ja, per exemple, pues, tota la... Per exemple, per dir alguna cosa, els mòbils i els smartphones han crescut sota la crisi, diguem-ho així, perquè abans de la crisi no estaven tan desenvolupats com ara, que són la normalitat absoluta, amb la qual ens hem d'enfrontar, tant si hagués passat o no la crisi, que és un debat, ens hem d'enfrontar amb l'economia d'avui ja, que ja no és la mateixa que, que el temps abans de la crisi.
Mira, si vols una dada, Josep, la crisi, la bombolla aquesta, quan va esclatar, per entendre's, 2007, 2008?
Bueno, s'acostuma a dir el dia de Lehman Brothers, no? Aquella tarda, sí. No? On va caure tot, sí, que això devia ser el 8 o el 9,
podria ser... 2008.
Sí, sí,
el primer iPhone, perquè a vegades sí. És allò que ens marca, va néixer a finals de l'any 2007.
Ah, doncs fixa't, doncs llavors ho he dit bé.
O sigui, que el tema sí. iPhone i smartphones en general, ho dic per fer un paral·lelisme.
Sí, l'smartphone ha canviat la nostra societat.
Ha crescut justament amb tot el període de crisi.
Efectivament, i la nostra societat ja ve adaptada per l'ús de smartphones, que vol dir que nosaltres anem pel carrer o anem a la platja o algú està esperant en un parc amb algun amic i pot enterar-se d'una notícia que abans li hagués costat hores d'assabentar-se'n, o pot enviar un document, un document o firmar-lo o presentar un impost des d'un parc. Això ha canviat l'economia actual i ha canviat els processos logístics, els processos de la comunicació, els processos de la venda, però la qual ara ja no és el debat de si la crisi ha passat o no, perquè jo crec que l'economia tan boiant com en aquell temps no hi és encara, però és una nova economia, i aleshores ja estem. Ja, la crisi és un terme que ja hem d'anar suprimint, perquè ja estem en un altre moment econòmic.
David, no sé si tu coincideixes en això de que se n'ha de parlar ja en passat, i precisament, no sé quan va néixer aquest programa Reempresa, però no sé si la crisi hi ha tingut a veure.
Reempresa neix a inicis del 2011, i sí que ha notat, es nota molt en el perfil d'usuari, no? Perquè al principi l'usuari venia per necessitat, no? La idea de reemprendre era per necessitat, no? I ara ens trobem que molts usuaris que van venir en el seu dia per necessitat avui venen per un fet de consolidació i per creixement d'aquestes empreses que en el seu moment van agafar per necessitat, no? O sigui que voldríem dir que el tema de la crisi es nota en la finalitat de l'usuari en quant al programa Reempresa, no? Que ens trobem molts usuaris que estan en un procés de creixement i de consolidació, no?
Bueno, o sigui, bueno, m'alegro que em digueu això, vosaltres que parli, no? Que ho
ja
toqueu
està, Mònica,
a diari.
Ja està això.
Bueno,
home,
bé,
ja està, ja,
no,
ja
no
està,
per tothom
ja està
encara,
això, no vol però... dir que no s'hagi de pedalar.
Clar,
no,
s'ha de pedalar molt, aquest motoret del que deia, parlava el David, no? Necessita encara molta energia.
Sí, no, l'economia i l'empresari ho té difícil. El que passa que... Bueno, jo crec que socialment se considera... Bueno, vosaltres ho esteu dient en termes de comprensió i de compassió, no?, per la nostra figura. Jo sóc empresari, però normalment la figura de l'empresari se considera, bueno, pues mira, te guanya molts diners o ho té molt fàcil o no li cal anar... Bueno, pues guanya molts diners... Alguns, n'hi ha molts que estan endeutats fins a les celles.
És una fal·làcia, eh?
Ah, vull dir, el que l'empresari, moltes... Quantes vegades un empresari no desitjaria tenir una vida més còmoda, senzilla i garantida, no? És a dir, necessitem suport i confiança i una mica de comprensió, i a més, a vegades, guanyar diners se n'hauria de guanyar molts. Per què? Pues per a reduir el teu deute, per a reinvertir-lo amb l'empresa, per a augmentar medis de treball, per a comprar màquines que donen feina a gent que fa les màquines. És a dir, que nosaltres guanyéssim diners, ja dic guanyéssim, imagina que ho dic ja en condicional, que guanyéssim diners, hauria de ser una cosa digna de felicitació. Una altra cosa és que un empresari agafi els diners i se'ls emporti per, no sé, i els guardi a casa seva davall d'un calaix. Això no seria el millor per l'economia, diguem-ho així, però bueno, si els portés al banc generaria estalvi i amb aquell estalvi algú rebria un crèdit, però vull dir que és molt difícil, vull dir, la feina de l'empresari és duríssima, i els riscos que assumim són enormes, ho podem perdre tot en qualsevol moment i bueno, pues no tenim un segon de descans, que ho hem escollit, no vinc a plorar ni a queixar-me,
no,
però és dur.
És el que jo deia, que sí. aixecar una persiana, no? Posem aquest simbolisme d'aixecar persiana, costa molts diners i ja et dic, quan parlem d'empreses petites o empreses familiars en aquest cas, l'esforç és màxim, tens tota la teva vida posada en allò.
Pues imagina't el que tenia la Catxica a la finestra fa uns dies, que a Lleida plovia al juny, que no ho havia vist mai, per cert, estava plovent i anàvem gairebé amb caçadora o amb, amb jersei, i que ha comprat tota la... Ha liquidat tots els estocs de roba, parlo, Ha comprat tota la campanya d'estiu, diguem-ho així, no? 25 dies gairebé venent res, no? Salvo els consumidors superprevisors que s'anticipen, molta gent és impulsiva, no? Suposo, jo no soc...
La majoria.
Suposo que és impulsiva i compra quan fa calor i no compra quan fa... Exacte. Pues imagina't 20 dies mirant com plou des de... Una vegada s'ha aixecat la... I, bueno, i que et van corrent els crèdits, te van corrent els dies de venciment de la factura i, bueno, l'angoixa amb la que te'n vas a dormir. Vull dir que... jo somio en un país... Que tingui una mentalitat empresarial, que no els hi perdoni a tots els empresaris, no, però que tingui una mentalitat empresarial, que no se faci fal·làcia, com diu el company de tertúlia, amb la figura de l'empresari, que se la, bueno, se la reconegui, se l'estimi, se la potenci una mica.
Mònica, el Josep, ja te l'he presentat al principi, és el director de l'Associació d'Empresa Familiar. Josep, tu ets propietari d'una empresa familiar?
Bueno, li preguntem al meu pare, si
vols. No, anava a preguntar de quina generació ets tu dins de l'empresa familiar. Ets la segona?
Bueno, hi ha diferències de criteri, però jo me considero de segona. Jo considero que, encara que el meu padre hi va fer, però jo considero que és el meu pare...
Bueno, podria ser ja una segona o tercera generació, per
entendre. Sí, però ben mirat, i per lo que me vols dir de que la primera la tumba i la segona... El primer l'aixeca i la segona la manté i la tercera... Aquests efectes d'això, jo sóc segona, Sí, i els meus fills són en la tercera, efectivament.
Et deia això perquè avui volíem aprofundir i parlar sobretot a Mònica del tema de que, bueno, una empresa familiar normalment la primera generació és la que hi posa hores i esforços i s'esforça pels fills, i de vegades o no arribes a tenir fills o els fills, escolta, no en volen saber res.
Es dediquen a una altra cosa.
No, escolta, a mi, i no hi ha cap mal, com hem de... Imagina't si un...
Ja, però llavors què passa amb una empresa familiar que no té generació de relleu?
Pues endavant.
Endavant cap a on?
Pues mira, és un patrimoni, l'empresa és un negoci, si cal...
Sí, però quan la primera generació... Ah, això, ahir anava.
La continuem, o la venem, o la traspassem, o la tanquem.
Què fem llavors?
Què fem? Doncs truquem al David. Sí. David. No, d'aquí ve, per això us volíem unir, no? Per dir, evidentment és molt complicat i a vegades, no sé, Josep, en el teu cas tu estàs continuant, però d'aquí uns anys, qui sap, o tanta gent que digui, ostres, doncs, per exemple, els meus fills no volen continuar amb això i per això ens va cridar l'atenció aquest programa Reempresa, no?, que és una iniciativa de SECOT i autoocupació, en aquest cas, David. Vosaltres, la majoria d'empreses que us trobeu, diguéssim, que s'integren a aquest programa per cedir l'empresa a un reemprenedor, són petites empreses, familiars, com quin és el perfil, si és que n'hi ha un?
Sí, són petites i mitjanes empreses, microempreses, que a vegades és un sol autònom que no hi dedica ni tan sols tota la jornada perquè, bueno, té diversificació d'activitats i bueno, doncs és gent que està propera a la jubilació, que el relleu generacional ha estudiat i no vol seguir amb aquesta activitat, gent que per tema d'estudis li ofereixen feina fora d'aquí, se'n va fora, doncs, bueno, al final és un mercat d'oportunitats, de petites i mitjanes empreses.
Hi ha algun sector que predomini, diguéssim, en aquest programa?
Bueno, hem de mirar una mica en quina província estem, no? Per exemple, a la província de Tarragona predomina molt el sector comerç i hostaleria, no?
Sí.
Segurament que degut a la crisi el sector hostaleria va pujar molt perquè, bueno, era l'alternativa vida més fàcil, no? El fet de tinc la possibilitat de capitalitzar l'atur, monto un bar, una cafeteria, no? Però a poc, pues, bueno, com he anat comentant, no? Que la crisi està, bueno, està baixant, uh-huh. I això fa que, bueno, pues, que l'oferta de negocis que tinguem no siguin tant hostaleria, sinó també que tinguem comerç i serveis, no? Indústria és més residual, però també l'oferta d'empresa industrial a Catalunya tampoc és tan gran, no?
Yeah.
Però això és com un traspàs, per entendre'm?
Sí,
diguem, eh?
Sí.
Sí. Sí. Un propietari d'una empresa diu, mira, jo la vull vendre.
No, i me permeteu a mi?
Sí, tant.
Que jo vull elogiar la feina del company de Reus, que de Reempresa, perquè efectivament, els traspassos de tota la vida que es feien d'una manera una miqueta, com diríem jo, manera cutre o una mica així, pues, per veus o no sé quantos, a mi m'agrada molt aquest sistema. La Càmera de Comerç de Lleida també me consta que tenia un departament dedicat a salvar, se'n salvarien moltes més d'empreses i, a més, evitaríem inversions, diguem-ne, absurdes, perquè més val continuar un negoci
fet
que començar una cafeteria nova i tornar a comprar tot. Està molt bé i dones, és un sentit de reciclatge de les activitats i és molt maco, ho trobo molt bé, que es professionalitzi i que se creïn plataformes digitals on la gent se pugui comunicar i hi hagi una intermediació professional que ho afavoreixi, perquè és important que no es faci d'allò de ser traspassat, no? Aquell cartell típic que hi havia,
sí.
No?
De fet, això ho tenim prohibit, eh?
Ah, molt bé.
Sí, sí, sí.
Ah, mira.
Sí, claro. Perquè, bueno, imagineu-vos una cafeteria que té el cartellet se traspassa, sí. La imatge que dona ja d'entrada, pues, bueno, fa que el client habitual, doncs, pensa, ostres, aquesta cafeteria es traspassa, deixarem d'anar-hi i de consumir-hi, no? Nosaltres el que fem, aconsellem a tots els cedents que intentin evitar aquesta imatge, perquè, bueno, al final aquest negoci cedirà a una tercera persona i aprofitarà, pues, tota aquesta sinergia que ja porta al negoci que està en actiu, no?
Escolta, i la persona que ens escolta que diu, jo vull emprendre, em poso en contacte amb Reempresa, quins requisits requereix?
Doncs ganes d'emprendre. No necessita més, gaire més. Hi ha una fal·làcia que diuen, només pot ser empresari aquella persona que té estudis, que té habilitats de gerència, que és un directiu. Doncs, bueno, doncs no té per què ser així, no? Si més no, hem de pensar que el programa Reempresa té un conveni amb el SOC, l'oficina
de servei d'ocupació.
Mm-hmm. I, bueno, en tema de dades, gairebé el 65% dels nostres reemprenedors d'èxit són aturats a la província de Tarragona, no?
Caram, és fantàstic.
O sigui, això d'entrada ja dona a entendre que no necessites un perfil de gran directiu per agafar una activitat i continuar-la, no?
És que jo, a més, jo encoratjaria els que volen incorporar-se a una activitat professional a que parteixin amb un capital organitzat, com pot ser un traspàs, perquè s'estalviaran una energia enorme i jo no sé si molt productiva en crear un negoci quan realment ja el tenim segurament creat o embastit, que es diu, no? I el poden ells anar convertint o el poden anar transformant a mesura que en prenen possessió. O sigui que jo mateix, si tingués que començar de zero, segurament no començaria d'un estricte zero, sinó que segurament me miraria una cosa que ja estigués creada, que em faria moltíssima més il·lusió, perquè seria, m'estalviaria la fase de donar voltes per a que comenci a rodar el molinet, no? El molinet rodant m'és més atractiu a mi, perquè el puc anar després fent les transformacions que jo consideri, de tota mena. Però, bueno, m'estimaria més un i més. Ja començo amb facturació assegurada, amb la qual ja tinc un circuit econòmic creat.
Ja. Això és molt important, això.
Sí,
eh?
Claro, no.
Perquè el primer mes no només ha de ser despeses, si pots començar a ingressar, perfecte.
I ja està organitzat i no perdo energia en començar a organitzar la llicència municipal. Bueno, la llicència municipal, l'activitat la necessitaré igual, però no la de, no la estricta de sortida de fums, etc. Vull dir, jo ho trobo una ventatge.
O ja la tindré habilitada. De fet, és 7 vegades més fàcil reemprendre una activitat que ja està en funcionament que crear-la des de zero, no?
Em recorda de lluny al sistema de franquícies, que no és exactament el mateix. Aquí diguéssim que compres l'empresa mare.
Sí, 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 exactament. Sí. La franquícia te segueix mantenint un vincle amb la master franquícia, sí.
Jo tinc un dubte, perdona, Josep, tinc un dubte pel David. En aquest procés de reempresa, diguéssim, l'empresari que cedeix en aquest reemprenedor, és tan vell un temps, diguéssim, explicant, assessorant, no? Vull dir, et passa que, perquè clar, si una cosa, i d'això el Josep en sap força, no? Dins l'empresa familiar, tota aquesta experiència que ve de darrere, si tu no hi tenies vinculació prèviament, suposo que és importantíssima també per tirar endavant, amb els canvis que calgui fer, però...
Sí, sí, està clar. Nosaltres sempre aconsellem que quan ens ve un cedent que vol cedir la seva activitat, ha de ser conscient de que, bueno, fins ara hi ha hagut un model de gestió, hi ha un coneixement d'aquesta empresa, coneix tots els clients, i és molt important que ell pues, estigui disposat a oferir un període d'acompanyament, no? Que és el que en diem el know-how de l'empresa, que és important pues, que estiguin reemprenedor i cedent durant un temps col·laborant les dues parts perquè bueno, es transfereixi tot això, no? I evitar d'aquesta manera el risc de que jo compro una activitat i que el dia següent aquella persona que m'ha venut l'activitat ja no m'acompanya i jo no sé ni com he de produir, ni quins clients tinc, ni com he de comprar.
Clar.
Doncs és molt important. És molt important. Sí, sí.
Això em porta també una pregunta pel Josep des de l'empresa familiar, no? Que de vegades hi ha aquesta cosa de dir, clar, si és més complicat potser gestionar això amb el pare, amb la mare o amb els fills, que si és un desconegut, no sé, també el tema de seria un punt dèbil, diguéssim, avui en dia, l'empresa petita, l'empresa familiar, aquesta mica de por al canvi o a innovar en alguns aspectes, o això està superat també?
Bé, bueno, la por al canvi la tenim tots. Tots ens conformem quan ens va bé, quan hem fet una bona venda ja no faríem res més, o quan tenim una bona setmana ens sembla que no hauríem de canviar res. És una qüestió humana, no? Ens adaptem al confort dels nostres pensaments. Ningú vol patir, no? I el canvi i és bo, perquè un canvi continu també provocaria que l'empresa estigués absolutament inestable contínuament. Però sí, en termes generals, el conservadorisme en la presa de decisions és molt pronunciat, però una part de la nostra activitat empresarial ha d'estar en risc, una part. Tu, és evident que tots la volem garantir al màxim, jo el primer, tots volem garantir la nostra activitat, un banc vol garantir és quan vol un crèdit, però tot garantit no pot estar, perquè aleshores deixa de ser un negoci dins d'una economia lliure, una part ha d'estar en risc, amb la qual jo el que podria dir és, bueno, tenim una botiga, no? Per exemple, un exemple senzill, i tenim un estoc de 1.000 coses, ens en funcionen 800, d'aquestes 800 no les movem perquè ens funcionen i ens les venen i hi ha rotació. Bueno, doncs hem de tenir sempre novetats. Si no tenim novetats, i encara que perdem una mica i que no surtin o no vagin bé, però ens renoven el negoci i donen una imatge d'innovació al públic, que també és la nostra funció, la de prescriure les novetats que hi ha al mercat, tant si són rendibles com si no. Amb una mica de criteri, clar, no ficarem qualsevol cosa, però una mica, una part del risc sempre ha de funcionar a les nostres activitats, si no, no seríem empreses.
Clar.
És que moriríem d'èxit al final.
Exacte, clar, no, i allò entraríem un decliu en un moment o altre, sí. Greu.
Ricard.
No, ens falten 3 minuts i mig. Volia fer-los una pregunta fora ja del tema, perquè si no ens allarguem i hem de tallar-ho sempre per les braves.
És que ho han fet tan bé que ens haurem de tornar a convidar, no?
Bueno,
aquest espai es diu la Nacional 240, va néixer justament per això, perquè connectem amb Tarragona i Lleida i ho fem a través d'aquest eix viari que existeix avui en dia, del segle XX, però que estem ja al segle XXI, la Nacional 240. Parlàvem del comerç i parlàvem de Lleida, Tarragona, gent de Lleida que se'n va cap a comarques de Tarragona a l'estiu, doncs, pel tema de turisme, costa, i a l'inversa, no? Empresaris de Tarragona que porten mercaderies cap a la zona de Lleida. No sé com veieu el tema de la Nacional 240, que això ho preguntem sempre.
Bueno, no el veiem bé. De fet, és una de les grans paradoxes del país, que un país que creu, en aquest sentit parlo de Catalunya ara, que aparentment està en una posició, diguem-ne, avançada econòmicament respecte a la resta de l'Estat, no té les carreteres que té la resta de l'Estat. No és política, senzillament.
És una
constatació. Aleshores, la Nacional 240, que ha millorat en alguns llocs, però no està a l'alçada del que es necessita, i és, per mi, un drama que una província tan... una demarcació tan propera a la nostra com Tarragona, en la que amb una autopista hi aniríem en 55 minuts, pues no és ni segura ni hàbil, ni vagi, jo la meva família no la deixo anar per la Nacional, i si cal pagar autopista, pues me sap greu, pues se paga autopista perquè no està en condicions i hi ha accidents, etc. És una paradoxa estranyíssima, i bé, pues, si almenys me quedo tranquil de poder dir que no està bé i que s'ha de millorar i que s'ha de desdoblar. S'ha de desdoblar i segurament jo crec que ja no es desdoblarà, sinó que serà la pròpia autopista la que substituirà la Nacional.
Sí, hem parlat d'aquí sí. 2 anys la llibre... La
crec jo que va per aquí, vaja, ara fer una altra carretera...
Estem no a l'any 2018 ja, eh?
Ja, és una llàstima.
Sí, el David feia que si amb el CAPS coincideixes, no? Una mica és l'opinió que ens heu donat tots durant tota la temporada, eh?
Aviam, és que no n'hi ha una altra.
La comercialment és increïble que no hi hagi una autovia.
No es pot
comprendre. Només comercialment,
bueno, perquè hi ha l'autopista i segurament és el que fa que no millori, no?, aquesta Nacional.
Sí. Doncs escolteu, se'ns ha acabat el temps, ens ha quedat temes segur, Ricard, no?, per preguntar i dades per donar, però...
Però escolta, parlen molt bé, eh?
Sí, jo crec que els podríem deixar, podríem marxar tu i jo.
Els podem venir un altre dia sense guió ni res, perquè avui tampoc en teníem de guió, eh? Vull dir que...
Jo, si em permeteu una última aportació, que estem parlant d'emprenedors i empresaris, el programa Reempresa no solament hi ha emprenedors i empresaris, sinó que al final també tot això desemboca a llocs de treball que es salvaguarden quan accedeixen a aquestes activitats, no?
No, està clar.
Que són bastantes, també.
És el que ha dit el Josep abans, també, no? És a dir, és que al final no és aquella... És aquest petit empresari està creant llocs de feina, exacte, no? És que no és només ell sol, sinó que està creant llocs de feina. Sí, sí.
Exacte.
Doncs escolteu, moltíssimes gràcies al David Gispert, delegat de Reempresa a Tarragona. Un plaer tenir-te per aquí, torna quan
moltes
vulguis.
Moltes gràcies a vosaltres.
I al Josep Tarragona, director de l'Associació d'Empresa Familiar a Lleida. Josep, gràcies.
A vosaltres.
Un plaer.
Mònica, directes cap a les dues.
Cap a les dues, les notícies, i demà tornem tu i jo a la una, ens veiem.
Gastronomia,
la Leida,
i a veure què em diu la Leida. A veure què em diu la Leida.
Alguna cosa et té preparada segur. Ja saps que no pots venir tranquil a l'espai de la Leida.
Quasi estic a punt de superar la primera temporada sense enviar fotos, eh?
A veure si l'acabes.
Una abraçada, Mònica.
Una abraçada.